Radio Astel.
Si tu el que vols és música i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música. Els diumenges a 8:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Aquest diumenge de Resurrecció, a les 12 del migdia, en directe des de la Catedral de Barcelona, solemne missa pontifical de Pasqua presidida pel cardenal Joan Josep Omella, amb la benedicció papal en comunió amb el bisbe de Roma. Ràdio Estel obre novament les portes a la Pasqua aquest diumenge de Resurrecció a les 12 del migdia.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre la vanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups de vaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. El programa de Ràdio Estel, on trobaràs notícies, consells i entrevistes sense presses sobre medi ambient. La veu dels animals i la natura. Cada diumenge a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Si vols Ràdio Estel en safata de plata, els teus desitjos són ordres. Busca'ns per Android i iPhone com a Ràdio Estel Oficial i treu tot el suc a la nostra app. Programes a la carta, podcast, la ràdio en directe, la graella diària i molt més. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins. Dissabte previ al diumenge de Rams ja sabeu que tenim Setmana Santa de vacances, però la banda de Camins són persistents. Bona vesprada d'aquest dissabte 1 d'abril del 2023. Començarem aquest Camins cap de setmana parlant amb la Mònica Padrol, la capo de l'agència de viatges RT Cultural, que ens presentarà les novetats i els destins que estan preparant per als propers mesos. Ja ho sabeu, RT Cultural, sinònim de qualitat. Tot seguit, passarem revista als continguts més destacats que presenta el Setmanari Catalunya Cristiana. Aquesta setmana ho farem amb la Rosa Maria Jané. I a la part final del programa recuperarem la visita que vàrem tenir dijous. Va venir Daniel Arasa, amic del programa, per presentar-nos el llibre Cinema i Família, un gust sempre les visites de l'Arasa. En tot això, des d'ara i fins les 9, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Doncs vinga, ens posem amb ganes de cultura, de viatges, de coneixença. Per començar aquest Camins cap de setmana, ens agrada molt comptar amb la Mònica Padrol. En aquest cas, avui la tenim a l'altre costat del fil telefònic, amb obligacions que no li permeten estar aquí a l'estudi. Llàstima, perquè sempre vibra l'estudi amb ella. Ella és experta en viatges i directora de RT Cultural, que és l'agència de confiança que us presentem en aquest espai. Mònica Padrol, bona vesprada.
Bona vesprada i bona tarda.
I bona tarda. Prèvia a diumenge de Rams, imagino que a la Basílica s'està preparant tota la força, evidentment. Però
molta feina a la Basílica. Perdona per no estar aquesta tarda amb tu, però tu saps que jo que tu i jo sempre estem junts,
sí. L'esperit. Sí, exactament. Sense distància, com diria l'Ignasi Miranda.
Clar que sí.
Escolta una cosa. Ens parlaràs... ara de seguida ens dius què vols plantejar-nos, quins viatges teniu en marxa, quins destins visitareu. Però jo recordo, la pàgina web d'RT Cultural, que és l'agència de viatges que dirigeix la Mònica Padrol, rtcultural.com, molt fàcil, 3w.rtcultural.com. Si voleu informació de qualsevol tipus, de com funciona, el seu equip o ella mateixa us atendran amb tota la gentilesa, com sempre. Podeu trucar al 93-122-6700, us repeteixo el número a poc, que el tingueu clar, 93-122-6700, o si no, un correu electrònic a info@rtcultural.com. I amb aquestes vies podeu rebre qualsevol tipus d'informació. Mònica, avui volies parlar-nos, atenció, d'Alsàcia.
D'Alsàcia, que és un destí fantàstic, i és el destí que ha escollit una de les nostres parròquies, la parròquia Sant Joan Baptista de Nova Ela i el Tru. Han escollit aquest destí per al seu viatge del 29 de setembre al 5 d'octubre. Serà un viatge en autocar, amb tota comoditat, amb el nostre autocar, el clàssic Marino, com sempre.
Clàssic Marino.
I el clàssic Marino, naturalment que sí.
Vale.
I viatjarà molt ben acompanyat. I entre les meravelles d'Alsàcia, abans d'arribar a Alsàcia, descobrirem Le Puy-en-Velay, que és una de les ciutats més interessants de l'Auvèrnia. Comença el camí de Santiago Francesc. Passarem per Bonn, que està ja a la Borgonya, ja per entrar a l'Alsàcia, i tenim el privilegi de pernoctar a la ciutat de Colmar, que inclús és una ciutat inclús més meravellosa que Estrasburg.
Sí.
A Colmar pues farem excursions, naturalment. Dedicarem tot un dia a visitar Colmar, tot un dia a visitar Estrasburg. I ai, Rafa, aquesta ruta segur que a ti t'agradaria molt, la ruta del vi. No t'estic dient borratxo, molt més.
No, jo borratxo no soc, sí que soc gourmet. M'agrada tastar.
Exactament. I la ruta del vi, pues, és el nom que rep, perquè és veritat que l'Alsàcia ja saps que és una zona on hi ha quantitat de bodegues, denominació d'origen, que el vi de l'Alsàcia és meravellós, sobretot el vi blanc.
Sí.
A ti t'agradaria molt aquesta ruta.
Segur.
I tema un castell, aquells que a ti t'agraden, perquè tu tens aquesta part de nen, que és encantadora, aquesta part de nen gran.
Ara m'has dit borratxo i ara infantil, està molt bé.
Has vist? No, ja t'ho sé una cosa ni una altra.
A confiança.
Castell de Quenisburg, que és un castell d'aquests que sembla de conte de fades, i ho combinem amb el poble de Reykjavik, que és el poble que va inspirar els creadors dels decorats de l'ambientació de la pel·lícula La Bella i la Bèstia.
Ah, ostres. Doncs mira, darrerament estava veient fotografies d'aquest poble i és espectacular.
Espectacular, i a més és un d'aquests llocs que no defrauda, que quan arribes dius, mira, encara és més maco que les fotografies. I acabem a Kaiserberg, que també té aquest encant de poble d'Alsàcia amb les cases, amb l'entramat de fusta als taulats, però que té una característica especial perquè està totalment en un vall i creuat per un riu. El riu travessa el poble i també dona un ambient fantàstic. I ja tornant cap a casa, dormirem a la zona de Lyon i Valence, però és un pelegrinatge, per tant passarem per la petita població d'Ars-sur-Formans, i aquí visitem i celebrem l'Eucaristia al santuari dedicat a Sant Jean Maria Vianney, ja sabeu que és el patró de les Veres, i que és un lloc també des del punt de vista espiritual, pues que sempre enriqueix una visita al poble de Sant Jean Maria Vianney. Fixem amb una molt interessant visita al centre històric de Lyon, i això també t'agradaria a tu molt, Rafa. L'últim dinar. On fem l'últim dinar?
On?
Set, aquesta població del Languedoc francès, al costat del mar, que té una gastronomia que és una barreja entre la gastronomia italiana i la francesa, que realment acabem amb un molt bon dinar. 7 dies amb autocar des de Vilanova, des de Barcelona també esteu tots convidats a participar en aquest viatge de la parròquia de Vilanova.
Fantàstic. Escolta, Mònica, ho expliques amb tanta rauja, amb tant coneixement, com es nota que...
Aquesta zona, que l'any passat vaig acompanyar dos grups, les parròquies de Poble Sec, que per cert, aquest any viatgen a un altre itinerari fantàstic, que dedicarem un altre programa, que és la illa de Sardenya, al Terrà. I em va agradar tant Alsàcia que he convençut aquesta parròquia a Vilanova. Si vols un altre dia, t'explico el que farem a Cerdanya.
Home, i tant. A més, encantadíssim, perquè sobretot Itàlia permite un encant fantàstic. Però, bueno, aquesta ruta que has descrit, bordejant, no?, el sud de França, tota aquesta zona, a mi m'ha cautivat. I jo el que volia dir és que ho expliques en tant detall, en tanta passió, que jo crec que ja sedueix molt, no?, aquest viatge, però vull recordar als nostres oients que, si voleu més informació, truqueu, sisplau, a RT Cultural, on Mònica Padrón i el seu equip us informaran amb detall de tot el que necessiteu, al 93-122-6700. Podeu també enviar un correu electrònic info@rtcultural.com i a la pàgina web, que tenen detalls de tots els seus viatges, rtcultural.com. Escolta, Mònica, aquest viatge que ens has destacat és pel final de setembre, 29 de setembre fins al 5 d'octubre.
5 d'octubre, que és una època meravellosa per conèixer aquestes terres, perquè és l'època de la vendímia. Ja
està
la vendímia i llavors està tot, pues, bueno, un ambient fantàstic. Hi ha dues èpoques fantàstiques, una és el Nadal, ja saps, que Colmar i Estrasburg són de les ciutats que tenen els mercats nadalencs més increïbles de tota Europa.
I tant.
És veritat que hi ha moltíssima, moltíssima gent. És ideal per viatjar en família, en grup és una miqueta més complicat. Per això nosaltres anem en aquesta època, que és molt més tranquil·la, però que també té un encant increïble amb aquests paisatges de la tardor d'Alsàcia.
I aquesta zona, perquè, clar, estem parlant de finals de setembre, doncs que ja el calor, la calor ha rebaixat una mica, però no sé com és la temperatura d'aquestes zones. És prou suportable o què?
No, si viatgem a ple mes de juliol, pues sí que tindrem calor, perquè és l'Europa continental.
Sí.
Però a l'agost ja baixa molt la calor. Al setembre és clima totalment de tardor. O sigui, Rebequeta, com deia la meva àvia, un anorac lleuger, podem estar a 15 graus, a 14 graus, a 16 com màxim. Ni frio ni calor. O sigui,
perfecte,
un clima fantàstic per gaudir amb tota comoditat d'aquest itinerari tan increïble. I a Cerdanya, quan t'expliques Cerdanya, allà tindrem una mica més de calorata, però també molt controlat, perquè tenim un grup a l'octubre i un altre al juny. O sigui, de tot calculat perquè els viatges es puguin gaudir tal com es mereixen els nostres viatges.
I tant que sí. Mira, encara ens queden uns minuts per si, després d'haver-nos fet aquesta explicació fantàstica sobre aquest viatge a l'Alsàcia i tots els seus detalls, per si vols destacar algun que sigui una mica més proper i que encara teniu obert perquè la gent s'apunti.
Clar, doncs mira, tenim obert, naturalment, el viatge a Escòcia, de la Basílica de la Mercè, molt contents perquè tenim de prop de 25 persones. El viatge al Santuari del Rocío ja ho tenim tancat.
Molt bé.
I et puc donar una primícia, que és un gran viatge que estem preparant per al mes d'octubre,
un
grup Amics de la Conca, que visitaran la ciutat, estat, perquè és un estat, un país, una ciutat de Singapur, i la illa de Bali, que aquest sí que és un dels grans viatges que hi ha que fer almenys una vegada a la vida.
Déu-n'hi-do.
No un programa, no, dos, perquè a més ho fem amb molta cura i amb molts detalls que no estan en els itineraris més turístics.
Doncs jo vull aquesta cura i aquests detalls i que me'ls expliquis properament aquí en el T'espero lluny d'aquí. Però escolta, a mi el que m'al·lucina, Mònica, disculpa, és que igual feu un viatge al Rocío com a Singapur i l'illa de Bali, O sigui, és universal, la vostra agència.
Sí, absolutament universal, perquè, bueno, els nostres clients, evidentment, pues, tenen diferents sensibilitats, diferents necessitats, i a vegades, pues, bueno, hi ha moments per fer un gran viatge, el viatge de la teva vida, com Austràlia, que surta ja molt aviat, el mes de maig, que ja ho tenim complet, i també pues, viatges pues, més curts, pues, que a vegades pues, que van molt bé, no?, per fer un bric, per fer una parada a la nostra vida diària, que sempre va molt bé. I ja estem preparant els viatges de Nadal, però això no t'ho explico, perquè encara...
Perfecte. Home, encara queda molt, hem de passar l'estiu, Mònica.
Clar que sí, no et vull agobiar.
Bueno,
l'estiu parlarem del Nadal.
No m'agobies. Mònica Padrol, experta en viatges, com queda ben palès setmana rere setmana en aquests micròfons d'aquest espai de Ràdio Estel. El T'espero lluny d'aquí. Directora, cap de RT Cultural, aquesta agència de viatges fantàstica que mima tantíssim els detalls, que us convida a fer viatges que van una mica més enllà, perquè sempre cuida moltíssim l'aspecte espiritual, una cosa que s'ha de tenir molt en compte també, aquesta particularitat, aquest fet diferencial. I recordeu, 93 122 6700, Aquest és el seu telèfon, us atendrà ella o el seu equip de manera fantàstica. També podeu enviar un correu electrònic info@rtcultural.com i si no, la pàgina web, que és molt completa i on podeu esquadrinyar totes les coses que van preparant. www.rtcultural.com. Mònica Padrol, mil gràcies per estar amb nosaltres.
Rafa i tot l'equip.
Sí.
La propera vegada està ja personalment. Pastes de les que venem a la teta de la Basílica.
Ah, això ens agrada molt. Tot el que sigui rosegar aquí a Radio Estel és benvingut. Escolta una cosa, que passes una bona Setmana Santa.
Igual.
I anem parlant. Mònica, mil gràcies.
Anem parlant, aquí estem, sempre aquí, amb vosaltres. Moltíssimes gràcies a tots.
Vinga, un break i passem revista. Camins, cap de setmana, la Macedònia enllaunada. Ric, perquè no sabeu les coses que passen fora de micro, que són sempre molt intenses en aquesta casa. Però, en fi, contents de rebre ara mateix al Camins, cap de setmana, en representació del Semanari Catalunya Cristiana. Qui millor que Rosa Maria Jané, redactora del Semanari. Rosa Maria, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ens encanta que ens visites. Repassarem durant els propers minuts, com cada dissabte, els continguts més destacats del vostre semanari. La setmana passada la Carme Munté estava emocionada amb aquest reportatge de la Sagrada Família.
Gran reportatge.
Gran reportatge, I gran tant. Reportatge. Li va costar, ens ho va explicar, i estava eufòrica de tot, de com havia quedat. Doncs a veure quin és el teu estat d'ànim, ja l'anirem copsant. Jo crec que tu ets una mica més dièsel. Vinga, però on vols que, comencem?
Doncs mira, us proposo una frase. Si vols la pau, prepara't per a la pau. Que sembla una cosa òbvia, no?
Sí, sembla una perogrullada, però...
Però juguem una mica amb la frase màxima llatina que deia, si vols la pau, prepara't per a la guerra.
Sí, no? Clar, això era... Jo és que m'esperava la paraula guerra.
Clar.
Al final.
S'ha demostrat que aquesta frase no serveix absolutament per res.
Va, doncs, perfecte.
Perquè estem més preparats que mai per a la guerra i som més incapaços que mai per aconseguir la pau. Podríem
doncs dir. Sí, és una... La contradicció es fa palès, en aquest cas. Sí, sí, sí.
I per què fem aquesta proposta? Per què parlem del segon any de guerra a Ucraïna, que ja l'hem encetat, malauradament, i hem parlat amb quatre persones que ens fan reflexions molt interessants sobre la pau.
Vale.
Hem parlat amb el Pere Ortega, ell és del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, amb la Dolors Fernández, de Justícia i Pau, amb l'Alfons Calderón, de Cristianisme i Justícia,
sí.
I amb en Xavier Masllorenç, de l'Institut Internacional per la Pau.
Molt bé.
I ells ens fan, com deia, reflexions molt interessants, no? Com dient, si volem la pau, el primer que hem de treballar és per la justícia. Justícia social, justícia econòmica, justícia política, i sembla que els deures no els estem fent gaire bé. També ens parlen del dret a la legítima defensa, que és un tema, en deien, una mica peliagut, no? Que ja
sí.
Ens preguntàvem, hi ha línies vermelles en el dret legítim a l'autodefensa? Tots, òbviament, deien que Ucraïna s'ha de defensar, clar que sí, no? És una agressió injustificada la que ha rebut. Però es plantejaven ells fins a quin punt s'ha de respondre amb la mateixa violència o amb més violència.
No és un dilema ètic... que és molt interessant, veritablement, no? Perquè fins a quin punt retornar-te també és una nova violència, no?, que es genera, no sé.
Clar, perquè si la violència que vols evitar
sí.
generes una superior, doncs ells fan aquesta reflexió, no?
Sí, sí, sí.
I una dada interessant de l'Institut Internacional Català per la Pau, que ha constatat, in situ, a Ucraïna, gairebé 250 accions no violentes, resistència pacífica de la població davant aquesta guerra. I deia des de plantades de la gent davant dels tancs, pacíficament, i que han aconseguit que els tancs fessin mitja volta.
Doncs mira, molt admirable.
Accions, diu, molt petites, que no aturaran
clar,
la guerra,
no.
Òbviament.
Però deixen palès que hi ha una manera d'enfrontar-se diferent.
Exacte, sí que ens fan reflexionar que hi ha una altra manera.
Una manera
diferent de gaudir d'una seguretat, d'una confiança, d'una amistat entre els pobles, que ara mateix és el que s'ha trencat. Aquests ponts d'amistat, de diàleg amb Rússia, doncs no hi són, no?
Sí, sí.
I també fan una reflexió sobre el fracàs de la diplomàcia, no? Que sembla que el món ha apostat directament per una carrera armamentística accelerada
sí,
i la diplomàcia l'hem aparcada.
És, efectivament, no hem tingut constància de massa... Bueno, no sé si què haurà passat, en fi, entre passadissos i coses que no ens arriben, però no s'ha fet molt palès aquest tema de la diplomàcia. No. En aquest cas, ni en molts casos no es fa palès. Sí, sí.
Clar, i a més diuen és que aquesta guerra, com totes, acabarà amb una taula de negociació. Mm. Tard o d'hora s'hauran de seure amb una taula i negociar, es vulgui o no.
Sí.
I clar, ens parlaven també, ens fan una reflexió sobre el negoci de les indústries armamentístiques, sobre el paper dels Estats Units i d'Europa. Mm. No? És una guerra a Europa i a Europa sembla que la veu d'Europa no se sent gaire. Europa va remolc d'uns altres interessos.
Sí, sí, Estats Units i Xina, no? Són els que estan aquí fotent cullerada.
Ens parlen també de la necessitat d'un organisme mundial independent, realment, perquè al Consell de Seguretat de l'ONU tenim que hi ha 5 potències que tenen el dret a veto. Uh-huh. Clar, ja poden dir la resta de països el que vulguin, que si aquestes 5 potències, entre les quals Rússia, la Xina, els Estats Units, diuen que no, no
per
es pot tirar
tant, són
endavant.
Són els que maneguen tot el cotarro, aquestes 5.
Exacte.
Sí.
I dintre d'aquestes geopolítiques tan grans que ens superen, deien, i nosaltres com a ciutadans, què podem fer?
Va,
no? La gent de carrer,
això,
podem fer
sí.
alguna cosa o no? I ens diuen, sí que podem fer, molt. Diu, primer, protestar, sortir al carrer. Uh-huh. Quan es va fer el primer any de la guerra, es va complir el primer any, a tota Europa les ciutats van sortir al carrer la gent a protestar. Aquí a Barcelona també. Uh-huh. Una gentada important per dir que no estem d'acord amb aquesta manera de funcionar, no? Uh-huh. Que els ciutadans volem una pau realment duradora, i una pau on els ciutadans tinguem coses a dir. I diu, la pau comença per un mateix. Que això és una cosa que també sembla molt òbvia, però s'ha de començar a treballar per aquí, no?
Sí.
Per crear una mentalitat de seguretat diferent, una mentalitat on l'altre no se senti agredit, uh-huh. una mentalitat on l'altra persona se senti cuidada, estimada. I fan diferents consideracions i, si sembla, podem sentir el Pere Ortega, que ell és el president honorari del Centre de l'AS.
Doncs n'escoltem.
Per tant, la via diplomàtica és l'únic camí per resoldre aquest conflicte, com tots. S'han de reunir els polítics i han de buscar una solució que satisfaci, que no és fàcil, a les dues parts. Perquè, d'alguna manera, tots dos han de sortir davant de les seves pròpies poblacions com que han aconseguit alguna cosa. Però, de moment, els principals perjudicats són els propis ucraïnesos.
Doncs un dels reportatges que trobareu en el número que sortirà demà de Catalunya Cristiana és aquest, centrat en la pau, en la construcció de la pau, en un món convuls, i sobretot agafant com a referència aquest conflicte entre Rússia i Ucraïna, aquesta invasió, aquesta guerra, i les reflexions que ofereixen aquests quatre uh-huh. experts de diferents entitats. Però tenim encara més continguts. Per exemple, us poseu un altre, és un canvi... Bueno, podria dir que podria semblar radical i no és tan radical el canvi de tema, eh? Viure l'autèntic sentit de la Pasqua, que se'ns ve a sobre.
Que no hem d'oblidar, doncs, els dies que estem, vivint, no? I precisament el missatge de Pasqual, dels missatges pasquals, és de pau.
Home, i tant, per suposat.
El primer que diu Jesús quan s'apareix als deixebles, pau a vosaltres.
Pau a vosaltres,
per tant,
sí,
això ho hem de tenir molt present. Uh-huh. I hem recollit, doncs, una sèrie de propostes arreu de Catalunya per viure la Pasqua.
Val.
Joves, famílies, i hi ha clàssics com la Pasqua de les Avellanes, dels Maristes.
Molt bé.
La Pasqua jove a Clavé, dels jesuïtes, a Lleida. La Pasqua familiar de Vic, amb els claretians. I les Pasques familiars, curiosament, han nascut d'aquestes Pasques joves, no? De gent jove que ha tingut aquesta experiència de comunió, de viure el Triduo Pasqual, i un cop s'ha fet gran, s'ha casat i la seva família, vol continuar amb aquesta vivència. D'aquí surten aquestes Pasques familiars. Però també parlem de, per exemple, el recés a Montserrat, per aquells homes joves que vulguin tenir una experiència monàstica i uh-huh. viure molt de prop, no?, a la comunitat de Montserrat, poder parlar amb els monjos, també.
Sí.
Parlem també d'un aplec pasqual, l'aplec de la Mare de Déu de l'Alegria, de Tiana, i les passions, que no podien faltar,
les
no?
Les passions és un clàssic enorme de Catalunya.
I tant, podem parlar de la passió d'Olesa, d'Esparreguera, sí. de Cervera, però ens fixem amb la passió de Llinars del Vallès, no? Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès, amb una dramatúrgia poc usual i molt femenina. I ens en parla la creadora d'aquesta passió.
Doncs,
la Reyes Barragán.
Podem escoltar Reyes Barragán.
La passió de Llinars pretén ser didàctica perquè vol adreçar-se a creients i no creients perquè la gent conegui la història de Jesús, bàsicament. No necessites ser creient per veure una passió i per veure aquesta encara menys, perquè si tu no ets creient, el que sí que acabaràs és entenent la història i el que va passar.
Per tant, propostes per viure el sentit autèntic de la Pasqua, Pasques joves, familiars, recessos, aplecs i passions. I per rematar, un altre tema que ens vulguis destacar, Rosa Maria.
Doncs un tema també molt, molt nostre, que és Montserrat, que ens estimem molt.
Sí, sí.
En aquest cas, parlem de la incorporació de veus femenines a Montserrat.
Ai, sí.
Que ja sabeu que Montserrat tindrà un cor mix format per nois i noies de 17 a 24 anys. És un cor no professional i és un fet històric, no? I, de fet, respon a moltes demandes que els hi havien fet a la comunitat de Montserrat, no? Ostres, un cor de noies,
clar, ja
no?
Toca,
per
no?
Quan?
Ja
quan toca?
Sí.
I això la comunitat ho ha estudiat, ho ha reflexionat, ho ha meditat i ha dit, ara és el moment,
vinga,
endavant, no? I és un projecte que s'agafen amb moltíssima il·lusió, tremenda, i estan esperant doncs, poder al setembre ja tenir aquest cor de mixt.
Fantàstic.
Que actuarà un cap de setmana al mes, participarà a la litúrgia, no? Cantant la Salve Regina, el Virolai, l'ofici de vespres, del dissabte, la missa comendual del diumenge,
sí.
I permetrà també la conciliació familiar, perquè aquest cap de setmana que cantin, el cor dels escolans, de nois, doncs...
descansen.
Aniran a casa, amb la família, que també és important, no?
Sí, sí.
I d'això també ens en parla el pare Efrem Montellà.
L'escoltem.
Creiem que la incorporació d'aquest cor de cambra pot ajudar a les famílies que formen part de l'escolania, perquè el cap de setmana que canti el cor de cambra, doncs els escolans tindran lliure i, per tant, doncs, serà més fàcil també doncs, estar en família més hores, no? I això pot ajudar, i pot ajudar també a les famílies que es plantegin tenir un fill escolar, saber que un cap de setmana al mes doncs, no hauran de pujar a Montserrat, i això també s'ajudaran mútuament els dos cors.
Cada vegada que escolto l'Efrem de Montellà penso en el nom de la Rosa, perquè té nom de monestir del segle XVII, Efrem de Montellà, al capdavant dels cors, i en aquest cas del cor mixt de Montserrat. Escolta, Rosa Maria, moltes gràcies. Recordem als nostres oients que cada dia envieu aquest correu electrònic, aquest butlletí amb el resum dels continguts més rellevants de cada número, aquells que ens estigueu escoltant i vulgueu provar aquest tast, no?, aquest tast gratis de Catalunya Cristiana, us podeu subscriure entrant al web catalunyacristiana.cat, molt fàcil, i en la finestra que us desplega les vostres dades i pam, cada dia arriba a Catalunya Cristiana fins vosaltres de manera digital. La Rosa Maria Gené és redactora d'aquest setmanari fantàstic, Catalunya Cristiana. Avui ha estat ella qui ens ha posat aquí al Camins allò més destacat dels seus continguts. Rosa Maria, moltes gràcies. Bona Setmana Santa.
Igualment, de part de tota la redacció, molt bona Setmana Santa.
A gaudir-la, a vivir-la, a vivir l'autèntic sentit de la Setmana Santa i de la Pasqua, que és fantàstic i s'ha de viure. Mil gràcies.
A vosaltres.
No se vayan todavía, a una y más.
Camins, el magazín de la vesprada a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, explicant històries.
El ruido de las fábricas al despertar, los colores y colores de la gran ciudad.
Fa uns dies a la mateixa ciutat de Barcelona on estem i seguiran amb un tour per més ciutats, s'ha presentat el llibre Cine i Família, subtitulat Descubrir los valores a través de las películas de nuestra vida. És una obra col·lectiva de 7 experts en temes de cinema, família i educació, coordinats per Daniel Arasa, periodista, director de cinema a Net. S'hi tracten temes com la influència de les sèries i de les pel·lícules sobre els joves i els adolescents, el cinema com a instrument educatiu, Disney, que sempre és molt interessant, sembla ser un cinema familiar, però amb molts matisos, Disney i els canvis que està introduint a la concepció de la família i de la dona, i molts altres temes que esperem que ens desgrani el mateix Daniel Arasa, que ja ens acompanya. Daniel, bona vesprada.
Bona vesprada, content de veure-us una altra vegada.
Home, i nosaltres també, ets amic del programa.
Sí,
això i tant. Ferran, hem de fer alguna cosa. Quan vingui algú... Perquè jo crec que és la tercera vegada que ens visites.
Sí, que jo recordo, és la tercera.
Tercera.
Sí.
Com a mínim, quan arribem a 5, hem de, no sé, donar unes torrijes o alguna cosa. La torrija d'or.
Bueno, en tot cas, ho hem de portar nosaltres, perquè...
No. Això ho farem nosaltres, que aquesta casa saps que la generositat no és una de les nostres febleses, justament. Escolta, Daniel, com estàs, abans que res? Com et
molt
trobes?
Molt bé, gràcies a Déu, sí? Tira endavant i seguim treballant i endavant.
És que tu sempre tens molta esma, molt ànim, no? Jo...
Bueno, dono gràcies a Déu que sí, efectivament. Ara per ara, algun dia arribarà que ja no podré, com tothom, no?
Sí,
però mentre allà fuelle, però tirarem endavant.
Aquest dia no ha arribat. Escolta, com va sorgir la idea d'escriure aquest llibre, Cinema i Família, Cine i Família, i com es va organitzar la col·laboració d'aquests 16 experts?
Sí, fa molts anys, ja fa 27 anys, vam crear els Premis Cinematogràfics Família.
Sí.
I llavors aquells premis són sobre valors humans, familiars, educatius, socials. Es triava una persona que per la seva trajectòria, persona del món del cinema, evidentment, que per la seva trajectòria tingués aquests valors, o bé pel·lícules en les que hi ha aquests valors, o en tot cas denuncien l'ausència d'aquests valors, no? Llavors, complim aquest any els 25 anys. He dit abans 27. És que hem tingut 2 anys de la pandèmia que els premis no es van poder
donar. Parèntesis,
que són un parèntesi. Sí. I, per tant, estarem als 27, però si no als 25. Llavors vam pensar, com podem celebrar, sobretot potenciar aquest record de 25 anys de treball en Premis Família? Podem fer un llibre. Tot de col·laboradors de Cinemanet. És l'entitat que sigui gent que treballa, que col·labora d'una manera o una altra en Cinemanet. I després, podem fer un ventall d'activitats, de referències, de relacions família-cine, d'aquest binomi que pot tocar-se de moltes maneres, i fer un llibre sobre això. I així ha sortit. Jo estic molt content d'haver concitat aquestes voluntats i il·lusions de molta gent, perquè hi han des de catedràtics destacadíssims, des d'un rector d'universitat, des d'uns experts extraordinaris en cinema, i joves que són experts en cinema, però que encara comencen, i que també per ells és un començar cap amunt, no?
Per tant, és un crisol de mirades, en aquest sentit.
Efectivament, és un crisol de mirades i un crisol de visions diferents sobre aspectes diferents, que van de la sexualitat a, per exemple, el cinema japonès, com tracta la família, per exemple, no?
Sí, perquè aquí hi ha moltes particularitats i molts tipus de cinema, també.
Efectivament, i a més, a la família, el cinema és molt plural i la família vol dir tot el que toca la família, no sí. La família com a tal, el que toca la família també és enormement ampli. Per tant, es poden combinar aquestes dues coses i han sortit 16, però haguéssim pogut sortir 5 o 6 més perfectament, no?
Perquè, segons el teu criteri, després d'haver participat també en la construcció d'aquest cinema, d'aquests 25 anys del cine i la família, per tu quin és el paper que juga o pot jugar el cinema en la construcció i la transmissió de models familiars? I també com ha evolucionat durant els anys, perquè, clar, no és el mateix la família fa 50, 70 anys, 30 anys, que ja teníem cinema, que el que està passant ara.
Sí.
Com descrius aquesta relació entre models familiars i cinema?
No, ha hagut un canvi molt important. Però canvi en el cinema i canvi també en el món familiar. Llavors, el cinema, per exemple, una diferència fonamental que les persones grans almenys ho recordaran. Teníem una pel·lícula que estava mesos i mesos a la cartellera.
Sí. L'anava
a veure al cine i, per tant, durant 4 mesos, 6 mesos, estava aquella pel·lícula. Tothom havia vist aquella pel·lícula. Per què? Tothom anava al cinema perquè de por no hi havia tantes coses, tantes distraccions, tant d'audiovisual com ara, no? Llavors, això marcava moltes coses, des de la moda a formes de veure. Però avui dia, més que pel·lícules, veuen sèries. Es veuen pel·lícules, però ja no es veuen directament al cinema. Poca gent va directament a les sales de cinema.
Que això és una llàstima.
És una gran llàstima, efectivament, però va poca gent. I va molta més que ho veu des del mòbil, a la tablet, o a l'ordinador,
sí,
o a la tele.
Sí, 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 sí,
per tant, i a més ho veu individualment, o en família. No és com abans, que es podia veure col·lectivament, es podia parlar tothom. Ara pot ser que 2 persones vegin molt de cinema o sèries i veuen coses totalment diferents. Però a part tenim aquest canvi en el cine, en les formes.
Vale.
El mateix contingut. El cine és un reflex de la societat i al mateix temps conforma el que serà la societat. I sobre la família, aquestes convulsions que troben en el món de la família, que ja no els que pensem que el que és la veritable família en sèrio és família, home, Dios creó l'hombre i la mujer, per entendre's, i després home, dona, fills, etc. Ara, en aquesta suposada, jo crec que exageradament exposada, posició de diverses formes de família, al cine també surten i inclús les promociona. Per tant, hi ha aspectes que són diferents. O, per exemple, la dona. Abans, la dona era presentada bàsicament com la de casa i que molt entregada pels seus fills, generosa i tal. avui dia se presenta en principi la dona independent, la dona inclús hostil a l'home, etc. No? Que en part és la societat i en part el mateix cine ho promociona.
Mm-hmm. De fet, ho estem veient, aquesta evolució, que està bé, eh? Jo penso que està bé. És a dir, abans... I jo crec que això és molt interessant d'estudiar. Abans els protagonistes de certs tipus de pel·lícules d'acció sempre eren homes, ara ja veiem moltíssimes dones també que participen d'aquests tipus de cinema. Sí, sí, que jo personalment a mi m'agrada, eh? Quins exemples de pel·lícules... Ara entrarem en temes concrets i com ho tracteu, eh? Però quins exemples de pel·lícules que aborden temes familiars o presenten famílies han estat especialment rellevants en la història del cinema? Això és una pregunta massa complicada, però tu dius, mira, jo tinc tres pel·lícules al cap.
Exacte, jo vaig citar-ne algunes de clàssiques i algunes de modernes. Mm. Sembla bé perquè pel·lícules familiars, per exemple, clàssica, home, la top, Qué bello es vivir.
Aquesta
és la guanyadora mundial en tots els camps. No n'hi ha cap altra, no n'hi ha cap altra que hagi...
Perdoneu, però passa Salvador Aragonès per aquí, per davant de la ràdio, i ha saludat Daniel Arasa, que segurament es coneixen moltíssim. Mirant. És que Salvador...
Van ser companys de treball, ell era el meu jefe.
Ah, ell era el teu jefe.
Ell era el director, jo era el cap de redacció. O
sigui, Déu-n'hi-do.
Durant anys vam estar... Durant més de 26 anys vam estar treballant junts.
Doncs ara el pots saludar quan
surtis. I tant, quina alegria, i tant.
Me'n parlaves de Qué bello es vivir.
Qué bello es vivir, una pel·lícula d'aquestes de l'intocable, perquè és per principi, no?
Sí.
O algunes de les clàssiques, Les uves de la ira. Per exemple, Mort de la família. El violinista en el tejado.
Home.
Matar a un ruixenyor.
Sí.
N'estic dient unes quantes de clàssiques. Una altra, no tan clàssica, però també Kramer contra Kramer.
Home, aquesta és fantàstica.
Fantàstica. I després en dic algunes ja molt més recents, no? Per exemple, Wonder.
Wonder,
Belfast. Sí. Les nieves del Kilimanjaro, que els que ens sent pensar, no, és molt antiga aquesta pel·lícula. No, és que una versió nova, ja. Que és de fa 10 anys o 12, que és... que no és la de basada en l'obra de Hemingway, mm-hmm. sinó una altra sobre família, que és fantàstica.
Jo t'aportaré una, si em permets. Una que a mi em sembla que... bueno, hi ha moltes maneres de posar la mirada, no?, sobre el món del cinema. Però a mi m'agrada molt Los Increïbles.
És extraordinària. Extraordinària, sí senyor. Una gran pel·lícula de que val la pena... Mira, ara per Setmana Santa, a les famílies que tinguin nens, sobretot, però també inclús adults, poden veure-la.
És una gran pel·lícula, perquè a més planteja molt bé els rols dins de la família. Exacte. Les dificultats dels fills, tot i que tot està envoltat d'un espectacle visual, com sempre és Pixar, però amb la delicadesa de Pixar.
Sí,
Michael Baird, el director. Primera i segona part, totes dues són... La primera és fantàstica, la segona jo crec que manté prou bé el nivell. Ara parlàvem que enfoqueu el llibre des de moltes vessants, però vull demanar-te la primera de totes sobre Disney. Com enfoqueu? Com penseu en Disney?
Cal dir-ho que no ho he fet jo mateix, sinó que cada qual...
Són els experts, sí.
Per tant, ha tractat tot el que és Disney, una mica certa trajectòria de Disney, però ha posat un èmfasi en una cosa. Disney està canviant el model que estava fent.
Sí.
Disney està canviant, però el model no estic referint només a les formes, que la tecnologia pot anar canviant, etc., sinó que el com més de fons, el mateix concepte de família. Des de fa un cert temps, Disney ja està traient molta. Està intentant, i més a més ho anuncia més, pel·lícules que seran de... Demi amb el món gay.
Sí, sí.
La homosexualitat. LGBT, o sigui, fer posar...
Plus,
no és allò que el príncep aniria i que, diguem, que salvaria la princesa o tal. No. Ara ja és el model gay.
De fet, la darrera pel·lícula que han estrenat, que l'han estrenat a la vegada en cinemes i en la plataforma... Lightyear ja té un personatge prou protagonista que és gay, però és un secundari, és secundari.
Sí, sí.
En aquest cas s'han estrenat un altre, és que ara no em vindrà el nom.
No recordo també, però efectivament, però és que van en aquesta línia.
Sí.
Perquè han anunciat que n'hi ha, inclús parlen del 50%, el qual és algo tremendo. Per què? Perquè volen imposar això. Perquè fins i tot respectant les persones que puguin entendre això, clar. En tot cas faràs pel·lícules proporcionalment al que representa la societat. Si n'hi ha un 2%, doncs fes un 2% de pel·lícules. No, es volen posar el 50%. Per què? Perquè el que volen és imposar això, convertir-ho en normal i inclús que anar estimulant, que el que es veu, encoratjant a que vagin cap aquí. Per tant, cal dir-ho també perquè els pares no vagin allò amb la mel a la boca pensant que és una pel·lícula de Disney, que serà molt innocent, i els estan colant algunes idees precisament per transformar el pensament dels nens.
En tot cas, hi ha altres aspectes que tracteu al llibre. Abans de fer una pausa, deixem que et demani, per exemple, per la figura dels avis al cinema.
Sí. Bueno, la figura dels avis... Hi ha un capítol dedicat als avis al cinema. Per tant, hi ha una pel·lícula, Los Abuelos, La gran família. O sigui, hi ha pel·lícules en les quals el paper de l'avi és molt significatiu, no? El paper de l'avi, que a més, hi ha aquest avi amorós, que ha més preocupat pels seus nets, i que a més va donant una sèrie de criteris i que va ajudant a formar els fills i ajuda els pares.
Sí.
És, diguem, meravellós, però a més, recordant que els avis aporten moltíssim pels seus nets en criteris, en què poden l'experiència, la il·lusió, i per tant és molt interessant que puguem veure pel·lícules amb els avis. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds.
No, no, està aquí. Aquí, no, tenim calés per ja trucar als Estats Units, tu.
Salvador Aragonés, bona vesprada.
Bona vesprada.
Daniel Arasa, continues amb nosaltres.
He deixat aquest... Jo molt content de trobar-nos, imprevistament per mi.
Hem obert els micros perquè se senti aquesta conversa sota vots i una mica que esteu... ja estan oberts, eh? Ja estem en directe. Sí, sí, està la llum vermella, vol dir que estem en directe, Salvador, després d'un any i mig. Escolta una cosa... Digueu-vos algo, vull sentir-vos parlar. A veure.
Vam estar 26, més de 26 anys treballant junts.
26 anys?
El meu jefe, que a més ens vam conèixer a Roma.
Ens vam conèixer a Roma.
En un viatge que vam fer els Reis al Vaticà, diem-hi, a Roma al Vaticà.
Sí, sí.
Llavors, ell estava de corresponsal a Roma, que va ser un gran corresponsal allà, i allà jo vaig per el Correu Català, i a partir d'aquí, després, va ser ell qui va dir, a veure si el fixem en aquest, no?
Ah, sí, el va fitxar ell, eh? Va ser el teu fitxatge.
Escolta, no, però diré una cosa, era...
Endavant.
Motiu, tu vas anar-hi motiu de la primera visita dels Reis d'Espanya, Joan Carles I i Sofia, la visita a Pau VI.
Sí, sí.
I jo vaig ser elegit per l'oficina, per la sala de premsa del Vaticà, com a persona, perquè només hi podia pujar una, com a persona doncs, que havia després de donar informació completa, o sigui, tota, no me la podia guardar per mi, de tot el que va passar allà dalt, no? I llavors el Daniel estava allí. I el, no sé qui va ser, el director de l'oficina d'informació diplomàtica va dir, escolta, jo els periodistes espanyols els atendré a l'ambaixada, no sé què tal. I el Daniel no hi va anar. Es va quedar allí. Per què? Perquè el tio va pensar, diu, home, prefereixo que m'ho expliqui un periodista que no un diplomàtic.
Clar, molt ben pensat.
Però era l'únic que va pensar això. I, esclar, el dia que el director d'Europa Press, Antonio Herrero, va dir que triés un tio, i vaig triar el Daniel Arasa per portar-lo a la redacció d'Europa Press.
I content amb el fitxatge? Content amb el seu fitxatge?
Home, sensacional.
Sensacional.
Brutal.
Normal.
Escolteu, una pregunta i tornem al llibre, que vull que Daniel ens expliqui encara més coses. Però una pregunta. 26 anys treballant junts? Això és gairebé increïble. Això, quina és la fórmula per suportar a una persona 26 anys? Clar, perquè jo penso en 26 anys amb TH i dic, no, un dia és que l'escanyaré contra la paret, no? No puc.
No sé. Vol dir, a vegades és dedicar-se molt a la feina i no estar per altres coses.
Exacte.
És ser professionals,
no? I després el Daniel té molt bon tracte personal, també.
Home, què ens has d'explicar? Si quan ve aquí és un encant. Escolta, doncs estem parlant d'un llibre que ha tret ell, que ha coordinat ell, amb 7 experts, un llibre sobre cinema i família, Salvador. Per tant...
No sé,
sí,
és que... Llàstima que no em porto cap, no em porto.
Bueno, però un altre dia pots passar per aquí. Exactament. Escolta,
cinema i família, molt bé, tu.
Cinema i família, molt bé. Escolta, ja per rematar una mica la conversa, volia... Perquè, de quina manera, Daniel, el cinema... Perquè, clar, jo me n'adono, a casa, jo tinc una filla adolescent, tinc nens més petits, i me n'adono que sí que és cert que el que veuen a la pantalla, el que els hi arriba dels inputs, i això que ho tenen tot... No són unes persones que cada dos per tres estiguin veient coses a la tele, no sé això tampoc. Tenen les seves estones. Però sí que és cert que els missatges que els hi arriben conformen una mica la seva ment. Per tant, és molt interessant també seleccionar i dir, bueno, interessar-se pels pares pel que estan veient els seus fills, sobretot per estar al dia, no? Jo crec.
Sí. És molt important, perquè efectivament el que se veu per les pantalles influeix, les pantalles, que pot ser cine o altres coses, influeix moltíssim, no?
Sí.
Però, a més, normalment el jove no té capacitat crítica suficient per seleccionar prou. Però, a més, les pautes de vida i les idees moltes vegades venen en conseqüència del que van veient. Però, lligant tot el que dius tu als pares, és molt bo que hi ha aquesta relació entre els pares i els fills, sí, perquè puguen comentar precisament les pel·lícules o el que van veient. I a partir d'aquí pot donar-se una gran formació als fills, aprofitant, inclús pot ser més fàcil.
Daniel Arasa, periodista, escriptor, amic íntim de Salvador Aragonès, que això també és un títol, eh?
I,
això...
Home, jo soc molt, molt content.
Jo
penso molt d'ell, eh?
Jo compraré sis llibres perquè, sis, eh? Pels fills.
Pels fills.
Perquè, clar, tenen nanos i...
Dius, ja tens sis col·locats.
Jo te'n regalaré uns. Els sis, no. Però un sí, el teu sí que te'n regalaré. No, no, els fills,
que
te'n regalaré.
Que te'ls comprarà igual, no li regalis cap. No, no li regalis cap i fes negocis, Daniel. Daniel, mil gràcies per venir. Gràcies. Tercera a visita a la quinta, la Torrija d'Oro, ja t'ho dic.
Fantàstic.
Eh? Val? Molts ànims a totes les teves iniciatives i les vostres iniciatives, i és un plaer conversar amb tu.
Igualment, de vegades.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el camí, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, fidel a la seva cita al Camins, a les vies de soia, al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.